Ahir es va celebrar el primer ple ordinari d'aquesta nova legislatura, un ple que va abordar doncs bé diverses propostes de l'equip de govern, dos de G/F, i en el que tot seguit doncs repassarem els continguts més destacables amb els representants de la ciutadania de la nostra illa. Començam amb el portaveu del grup socialista, en Rafa Ramírez. Benvingut a Ràdio Illa, conseller.
Bon dia, Pepo. Bon dia, Formentera.
Bé, vostè mateix, què vol destacar d'aquest ple d'ahir?
Bueno, pues es el primer pleno ordinario de esta legislatura, donde, quitando la organización, este es el primero de verdad, ¿no? Se tenía que haber celebrado anteriormente, llevamos un poco de retraso, bueno, entendemos que el cambio del equipo de gobierno, y un pleno pues fue un poco duro, ¿no? Porque bueno, estamos viendo ya pues un talante desde el equipo de gobierno complicado, y lo matizaré, ¿no? Es decir, bueno, pues se nos intenta retirar la palabra, no se aprueba la urgencia de una moción que presenta el grupo político Jen por Formentera. Lo explicarán ellos seguro mucho mejor que yo, pero esto, el gesto es para todos, ¿no? Es decir, una moción que se presenta por urgencia sobre un tema de actualidad, que tiene que ver con la regulación de las subvenciones al transporte público, cuando hemos visto que ha aumentado cuantitativamente, y eso genera una situación de menos agobio en la isla, y no se quiere subvencionar, bueno, no lo podemos entender, pero no, lo que no podemos entender no es que se quiera subvencionar, que también, sino que no se deje ni hablar. Ya venían avisando, ¿no? Si recordamos, en la legislatura pasada decían muchas veces que el debate político en el pleno del Consejo Insular, bueno, pues sí, el pleno del Consejo Insular de Formentera es donde se habla de política, de la política local, de la política autonómica, porque también nos compete, y temas de política nacional, que también nos compete. Y ya vemos que su toque este, que tiene, bueno, que tiene una forma de limitar, ¿no?, lo que se habla, y las amenazas, ¿no? Se nos amenazó con no llevar temas a los plenos, y el señor Alcaraz en el primer pleno nos dijo que este era el tono que iba a emplear, si nos gustaba bien, si no nos gustaba también, ¿no? Bueno, aparte de eso, intentaré hacer un pequeño resumen. Pasaron tres propuestas que no tienen mucha importancia, pero sí el fondo, ¿no?, y el cambio de criterio. Tres propuestas de compatibilidad de personal de la casa, que, bueno, pues es gente que pide compatibilizar dentro de su día porque lo permite y porque hay un informe que no interfiere en su trabajo con otro trabajo. Se unió el equipo de gobierno actual, votaba una abstención antes, ahora las presenta para que las aprobemos el resto. Y lo triste es que, para justificar su cambio de criterio, que bueno, lo que estaba claro es que estaban haciendo una oposición, bueno, pues de un estilo de ir en contra de todo, y generó una sensación de que todo estaba mal. Ahora hacen lo mismo, las pasan ellos, pero encima lo que afirma el señor Alcaraz también, que es atrevido, ¿no?, dice que ni siquiera hemos aplicado la carrera profesional, o que no se han incrementado los salarios, o que no hay nada pactado con los sindicatos, o que las plazas no están estabilizadas. No, esto quiero dejarlo claro. Además, están los representantes sindicales, que se ha ido trabajando la legislatura pasada de una forma muy cercana, de una forma consensuada, marcando prioridades y marcando criterios. La carrera profesional de esta institución está pactada con los sindicatos, a pesar de que el señor Alcaraz diga que lo teníamos parado. No estaba parado, está pactado. Pactado un incremento salarial año por año. Esto se puede confirmar con los sindicatos, porque dicen unas cosas que no sé si se las creen solo ellos. Y luego el proceso de estabilización también está pactado. Está cerrado, está pactado con los sindicatos, y están las fechas cerradas. Y se estabilizará casi el 70-80% de la plantilla. Ahora ya exactamente, con los incrementos que ha habido en estos meses, pues no sé. Por otro lado, Se aprueba el reglamento de funcionamiento del Consejo de Personas Mayores, que eso está bien, porque es el órgano de participación. Es un trabajo que viene de antes, ellos no han tocado una sola coma, que está bien. Bueno, si respetan el trabajo que se ha hecho bien, está bien, ¿no? Nos gustaría también que se reconociera, porque solo hablan de, bueno, desde el primer día han empezado diciendo que todo estaba mal. No, hay muchas cosas que está bien, que aprovecharán los ciudadanos de Formentera, no es que bueno, le sacarán rédito político, algo que no han hecho, lo sacará el nuevo equipo de gobierno, pero estamos orgullosos de que reconozcan que las cosas están bien, porque no las modifican, y que permitan que mejore la situación de nuestra isla. Luego os he hablado de los festivos locales. Esto, bueno, pues un tema menor, será San Francesc
y Sant Jaume.
Luego estaban, bueno, unas propuestas...
Del 2025, ¿eh? Estem... sí. Ay, perdó, 2024.
24. Luego tendremos tenemos dos declaraciones de interés general, que son trámites administrativos que tienen que ver con urbanismo, por destacar, y por destacar más, pues bueno, la propuesta, hubo dos propuestas que fueron complejas. El Partido Socialista no presentó propuestas porque respeta estos 100 días, ¿no?, de que accedan a su ámbito y que vayan entendiendo los temas y que los vayan comprendiendo, asumiendo y
asimilando. Importante destacar això, No, important destacar, sí, que quan la ciutadà vegi que el PSOE no ha presentat cap proposta, no, que sàpiga per què.
Entendemos que es eso, que les damos esos días de cortesía, y sí presentamos propuestas porque la gestión que ya han hecho pues sí que nos genera dudas. Un tema que fue importante o que no nos gustó cómo se presentó y que votamos en contra fue el tema de la retirada de pateras. Se nos presenta una moción con seis puntos que tienen que en la que enlazan muchos temas, ¿no? Como el SIVE, que es un sistema de vigilancia y seguimiento pues en el Mediterráneo para detectar movimientos de buques en el mar. Esto con un incremento de plantillas en la Guardia Civil, con una retirada de pateras y con la sensación de que no se había hecho nada. Bueno, también se dijo en el Pleno, entendemos que es un equipo de gobierno nuevo, entendemos que acaban de llegar, entendemos que todavía están con los temas. Pero claro, podían haber preguntado, ¿no? Porque sí que es cierto que había un procedimiento de trabajo. Pateras llevan llegando desde 2019, ya se ha hecho una primera destrucción, porque lo que se quejan es que no tienen recursos económicos para destruir las pateras, o tiene un coste muy elevado, entre 500 y 1.000 euros. Es un coste en un presupuesto, neta, un presupuesto entre 500 y 1.000 euros. No se funciona así en la administración. La administración se funciona con un coste asumido real, donde hay un informe técnico.
Això d'entre 500 i 1.000 ho diu perquè és la xifra que va donar la consellera, no?
Correcto. O sea, nos dicen, nos dan unas cifras que no... Pero bueno, a lo que voy. Ya existe un procedimiento de trabajo, ya se ha hecho una primera destrucción, igual que se hace en Mallorca, igual que se ha hecho en Cabrera. Lo que la Administración General del Estado no tiene una empresa de destrucción, lo que hace es una licitación. Es decir, cuando hay acumulación de estos residuos, que obviamente hay que quitarlos y obviamente hay que destruirlos, lo que hace es licita para que una empresa lo haga, ¿no? Se encargue de esas funciones. ¿Qué meten dentro de esto? Primero, que tratar el tema de la inmigración, la primera vez que se trata en el Pleno con este equipo de gobierno, sea por la parte estética de los daños estéticos que genera la llegada de pateras, bueno, es más importante el drama humano, ¿no? El SIVE, el sistema de vigilancia, se está tramitando desde la legislatura pasada. En estos momentos, bueno, pues me gustaría que se informasen de dónde está el trámite, porque es un trámite administrativo. Obviamente entendemos que es necesario, pero para salvar vidas. Porque hemos visto como en el Mediterráneo también muere gente que intenta llegar de una situación absolutamente inhumana de sus países, buscando una nueva vida, unas posibilidades, ¿no? Y entonces sí que entendemos que es importante para que los procedimientos de ayuda y de llegarlos a la playa pues sean cuanto menos lo menos lesivos para sus vidas, ¿no? Y luego hablan de incrementar las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nunca ha habido tanta Guardia Civil como ahora, ni tanta Policía Nacional. El Partido Popular se encargó de 2011 a 2018 de reducir más de 13.000 efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Desde el año 2020 se han revertido más de 14.000. El pico de fuerzas y cuerpos de seguridad, que es por encima de 150.000 en todo el Estado, estaba en el 2011. Ese pico se ha superado. Esa cifra máxima de efectivos se ha superado este año. Entonces, que ellos vengan ahora a exigir esto, y además, desde el 2020 se ha incrementado el 26% el salario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ¿no? Por un tema de homologarlos con las policías de las comunidades autónomas. Esto fue absolutamente, obviamente lo que vemos es que es una... Todo lo que presentaron eran cosas sencillas, normales y que bueno, son del día a día, y la única moción que tiene un componente ideológico lo que hace es poner el fenómeno de inmigración en un tema estético y en un tema de demagogia para cargar contra el gobierno central. Cuando existe un protocolo, cuando ya se ha hecho y cuando lo único que falta es corregir un listado para que esta licitación salga y se destruyan estas pateras. Y sí me gustaría
ya para acabar, ¿eh?
¿Sí?
Sí, son 7 minuts per grup i ja en porta 7 i mig.
Vale. Bueno, la sensación, ¿no? Una sensación que se refleja en dos temas, que tiene que ver con uno con la vivienda, ¿no? Es decir, se preguntó las preguntas que yo creo que las preguntas son interesantes, se pueden ver en YouTube. Un tema fue la propuesta que presentó John por Formentera sobre el Stein. Esto, obviamente, es triste la sensación que se da. El presidente, estamos comprobando que dice, en unos sitios dice una cosa, en otros sitios dice otra, en el pleno dice otra. Cuando el secretario interviene y aclara los temas legales, se suma a lo que dice el secretario, pero luego no sabemos lo que dirá. O sea, estamos viendo que esto es importante. Yo esto imagino que este tema de Steiner lo presentarán mejor mis compañeros de Jean por Formentera, pero votamos con ellos porque entendemos que la legalidad vigente es el reglamento, porque lo dijo el secretario, que está en vigor, porque la competencia sancionadora la tiene el gobierno y no la está cumpliendo, y porque la situación que están creando es un caos. Y si, como dijo, estamos contentos porque dijo que no era un sitio para desarrollar. El presidente dijo que no era un sitio para desarrollar una actividad lucrativa. Eso nos parece bien, y que, bueno, pues vino a decir que la Sexta no debería estar ahí. Con lo cual nos va dando poco a poco la razón. Pero también dijo que modificaría el reglamento. Modificar el reglamento significa volver a empezar el trámite, y significa otra vez que ese reglamento tiene que pasar por pleno, tiene que tener informes jurídicos, tendrá que volver al consultivo, con lo cual se demorará años. Esto es lo que no podemos entender, porque hay una situación de un trabajo que estaba bien hecho, que se les entrega sin casi barcas que no son las que están adjudicadas, y lo que vamos a tener es, pues bueno, ya lo estamos viendo, y además muy grave lo que acabamos de oír por parte del señor del govern, de las Illes Balears.
Rafa Ramírez, representant del Partit Socialista, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Pepo.
Tot seguit, la representant de Gent per Formentera, Alejandra Farré, benvinguda a Radio Illa, consellera.
Molt bon dia, gràcies.
Bé, vostè mateixa, per on vol començar? Vam presentar dues propostes, diverses preguntes al ple, no sé si vol fer alguna valoració també de les propostes que ha aprovat la Unió.
Sí, bueno, va ser el primer ple ordinari al mes d'agost. Crec que hi ha diferents punts a destacar. En primer lloc, aquesta proposta que vàrem fer de demanant, pues, l'aplicació del reglament de l'Estany. El secretari de la corporació, com bé ha dit el company del Partit Socialista, va deixar ben clar que el reglament s'ha d'aplicar, que el reglament, o sigui, que l'Estany està regulat i que la comunitat autònoma és la responsable per sancionar, inclús per sancionar en relació amb aquest reglament, no? La discussió amb aquest tema ha estat molt senzilla, i és que si l'Estany és una zona de fondeig lliure condicionat o si és una zona regulada. Sí. El que deixa ben clar el reglament i el que deixa ben clar el PRUC i totes les normatives que hi ha és que és una zona de fondeig lliure condicionat sempre que no estigui regulada. A dia d'avui està regulada amb uns estudis que es varen fer i amb tota una sèrie de normativa al voltant que va fer el propi secretari i els tècnics de la casa, que deixen ben clar que tot l'espai de l'Estany d'Espeix està regulat i que això fa que ja no hi hagi espai de lliure fondeig. Veiem que en els últims mesos està proliferant una altra vegada el nombre d'embarcacions fondejades, i també no, sobretot el que respecta a l'activitat econòmica dins de l'Estany, de llista sisena, doncs varen presentar aquesta proposta, no? La Unió va votar en contra de la seva de l'aplicació del reglament, i sobretot, pues, no acaba de definir-se en si refarà, modificarà o què pensa fer amb el reglament, no?
Bueno, van anunciar que sí que el refarien, explicant que havien presentat 30 al·legacions i que no havien set ateses i que ara tenen la seva oportunitat.
Bueno, pues al ple el president va tornar a dir una altra cosa. Té molta habilitat en dir i desdir, i depenent de a qui té endavant, dir una cosa o dir una altra. Al ple va dir que, bueno, que igual sí modificaria alguna cosa, però que ell no va dir res fer i que ja, bueno, que ja veuríem. El que està clar és que a dia d'avui hi ha un reglament aprovat, hi ha un reglament que es pot aplicar, i així ho ha dit el secretari, i tenim una administració, que és la comunitat autònoma, el govern balear, que és responsable de sancionar i de que hi hagi ordre a l'Estany d'Espeix. Es va fer molta feina perquè aquest espai estigués regulat. Crec que tots els formenteres i formentereres volen un Estany d'Espeix protegit, i en aquest sentit el que demanam és que s'apliqui el reglament, encara que hagin votat en contra. Crec que ser coneixedor de que una normativa està en vigor o es pot aplicar i no aplicar-la és un tema molt greu. Bueno, perquè per no gastar tot el temps amb aquest punt, passaré al següent, que vàrem demanar també el reflotament del iot enfonsat. Sí. En aquest cas, també crec que, bueno, una prova molt clara de que bueno, hauríem d'estar lluitant pel que necessita l'illa i no pel que li va a l'armador o a Capitania Marítima o a Salvament Marítim. No crec que hi hagi ningú a Formentera que defensi que aquell iot esfonsat s'ha de quedar allí i que la proliferació d'embarcacions i d'aquest tipus d'accidents en els últims anys, el que pot fer, si continuem prenent aquestes decisions, és que acabem tenint un abocador d'embarcacions al nostre litoral. Aquesta era una de les primeres decisions que havia de prendre el president a favor dels formenterers i formentereres, defensant els interessos de l'illa i, bueno, també va votar en contra d'aquest reflutament, dient que, bueno, que hi ha que fer uns estudis, que realment no fa el Consell, perquè el Consell no és responsable de reflotar res, l'únic que li demanam és que pressioni perquè qui ho ha de fer ho faci, i per això hi ha normatives que diuen que aquest iot s'ha de reflutar. En tercer lloc, vàrem entrar. Com sabeu, avui entrava en vigor el nou criteri d'aplicació del transport públic.
Així
i ahir, amb aquest motiu, vàrem presentar una proposta urgent per poder debatre aquest tema al ple. Un tema que considerem molt important perquè s'ha treballat molt per aquesta mobilitat sostenible, també amb l'anterior govern balear i amb l'Estat, per aconseguir pues, el suport econòmic per tenir aquest transport públic gratuït. El suport econòmic i totes les quantitats econòmiques necessàries hi són, encara que l'equip de govern digui el contrari, i en aquest cas el acabar amb aquesta bonificació del 100% del transport turístic, del transport públic per a una part dels usuaris és una decisió purament política i bueno, així va quedar palès. Ens varen votar en contra la urgència, una cosa que no s'havia fet mai en les últimes en l'última legislatura, i això significa que no varen permetre que es debatés aquest tema, que es debatís aquest tema al ple. Evidentment queda clar que és un tema que els incomoda, que tenen ben clar que és una decisió política contra de la mobilitat sostenible. En arguments per aquest. Per últim, en el torn de paraules, pues, varen fer, en el torn de preguntes, sí, varen fer diferents preguntes, on bàsicament el més sorprenent va ser, pues, aquesta sensació, no?, de que el president, quan parla amb les associacions, escolta unes coses i després, quan li preguntes, sembla que ha escoltat unes altres. En concret, la que vàrem fer en relació a l'amnistia urbanística, que va sortir l'associació SOS Vivienda a parlar, pues, bueno, que mai havia dit res similar ni insinuat que es podria fer una amnistia. En aquest sentit, la pròpia associació va dir que la idea va ser d'ells, però, bueno, el que va quedar clar de les declaracions de l'associació és que tenen moltíssima informació de quines són les coses que es podrien fer, de quins percentatges i quin què com. I ahir mateix el propi president al ple va dir que, bueno, que hi havia un document que s'estava treballant, i jo crec que això ja són indicis d'una cosa que pot ser molt, molt perillosa, i que és parlar d'una amnistia, una amnistia urbanística, no?
Alejandro,
en aquest sentit, i per acabar, sí, simplement, pues, dir bueno, que ha quedat un poc clar com serà aquesta legislatura, ja ens ho estan dient els propis consellers a cada quasi amenaces, i crec que, bueno, decisions fàcils i defensa dels interessos d'uns pocs.
Alejandra Farrés, la representant de Gent per Formentera, ha fet portaveu d'aquest grup polític, avui ens ha fet doncs, 5 cèntims del seu punt de vista sobre el que va passar ahir en el ple insular. Moltíssimes gràcies, consellera.
Moltes gràcies, Lía.
Recordeu que podeu recuperar doncs, tot el ple, el d'ahir no va ser curt precisament, a través del canal del Consell Insular de Formentera de YouTube. Un parell de consells publicitaris i tornem tot seguit, en aquest cas amb el representant de Sa Unió, l'equip de govern, el vicepresident José Manuel Alcaraz.
A Pai Hotels estem compromesos amb l'excel·lència. Per això oferim experiències gastronòmiques inoblidables en els establiments dels nostres hotels Five Flowers i Blanco, Espujols. I per això col·laborem amb la Ràdio Pública de Formentera, per una informació i entreteniment de qualitat. Us oferim les vistes de 360 graus amb una bona copa i plats gourmet a l'Sky Cocktail Club, els esmorzars i dinars sublims d'uns 5 estrelles a l'Imagine i, és clar, la garantia del nostre ja clàssic Carmen. Grup Paia, compromesos amb l'excel·lència, amb Ràdio Illa, amb Formentera.
¿Conoces Balearia Club? Hazte socio, acumula puntos y disfruta de grandes ventajas como coche gratis, tarjetas regalo, descuento en restaurantes a bordo o acomodación superior. Regístrate ya y obtén un 15% de descuento en tu próximo viaje. Balearia Club. Navegar más es navegar mejor.
De far a far. El magazín del matí de Ràdio Illa.
Bé, doncs com us dèiem, per concloure el cercle de les opinions sobre el ple d'ahir, el primer ple de la nova legislatura, el ple ordinari del mes d'agost, doncs ara saludam en José Manuel Alcaraz, conseller de Promoció Econòmica i també vicepresident de l'equip de govern insular de Sa Unió. Benvingut a Ràdio Illa, conseller.
Hola, bon dia, Pepo.
Bé, vostè mateix, què és el que destacaria del ple d'ahir?
Bé, va ser un ple no bastant llarg, que per sí. ser el primer ple ordinari en mes d'agost, que molts de llocs que en mes d'agost no fan plenaris, aquí sí que l'han fet. I varen començar per les propostes de compatibilitat laboral de diversos treballadors que del Consell que havien demanat. Aquí varen tenir el vot favorable dels partits socialistes i l'abstenció de Gent per Formentera. Després vàrem aprovar de forma inicial el reglament de funcionament del Consell de Persones Majors de Formentera, continuant amb la feina que es havia fet la passada legislatura en aquest sentit. Per això em feia un poc de gràcia escoltar en el portaveu del Partit Socialista, diguem que nosaltres dèiem que tot el que es havia fet a la passada legislatura estava mal fet, i és tot el contrari del que hem dit aquests mesos que portem feina, que les coses que es havien fet bé els continuarem, i les coses que pensàvem que no havíem fet bé, doncs els rectificaríem. I en aquest cas, coses com aquesta són coses que s'havia estat fent feina i nosaltres les continuem, i per això hem portat aquest reglament a aprovació inicial, que ara tindrà una exposició pública de 30 dies en els que es vulgui presentar suggerències, al·legacions, podrà fer-ho, i tindrem un contacte també en directe amb els clubs de majors per explicar-los aquest reglament i a veure si el volen millorar. Una altra proposta que van emportar va ser que es porta cada any, que és per l'any que ve els festius locals en els quals tenim dret com a Consell a triar, que són dos. Una és Sant Jaume, que per llei ja estem obligats a triar-lo, que és el 25 de juliol, i l'altra que tenim marge de maniobres entre els diferents pobles. Van veure que el dia 3 de desembre a Sant Francisco doncs era el que més temps feia que no es triava, i per això varen proposar això, que tots els altres grups també varen considerar-ho dient i varen votar a favor.
Molt bé. Recordem, el Sant Francesc del 24 cau en dimarts i Sant Jaume del 24 caurà en dijous.
Crec que sí. Sí, l'any passat, per exemple, hi havia diverses festivitats que queden en cap de setmana, i l'any passat no, perdó, aquest any 2023. Es va aprovar l'any passat per aquest any 2023, i al final aquest any 2023 es va triar l'any passat que seria la mitjana festa de Nadal, dia 26 de desembre, més Sant Jaume, per aquest 2023. Després també vàrem aprovar diverses declaracions d'interès general de línies elèctriques amb temes que portava en Javi Serres, company del Consell d'Urbanisme. Es va aprovar també la ratificació dels membres de la Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme. Vàrem aprovar també una proposta d'acord per la retirada de les pateres del litoral, perquè la delegació del govern de l'Estat s'ajudi en el Consell de Formentera amb aquesta situació i amb aquesta problemàtica que tenim. Aquí és on els partits de l'esquerra vàrem fer un poc més de guerra amb això d'aquí. Entenc la seva postura que no vulguin posar-se al costat de, del Consell i d'Esformenteres en aquest cas i prefereixin anar de samades al govern central i atacar el Consell de Formentera, la sessió de política, ells sabran, però sí que nosaltres tenim unes despeses molt importants que al final són, que tenen que assumir tots els formenterers. Per exemple, es va parlar ahir de que destruir una patera costava entre 500 i 1.000 euros,
sí.
Però a part hi teníem que sumar la retirada de les pateres de, dels llocs on estan. Per exemple, l'any passat, en febrer de 2023, retirar una patera de s'Espalmador i tres de la zona de les pesqueres altes, allà a la Mola, van costar més de 15.000 euros. Vull dir, i després suma-li tot el que costa destruir les pateres. Vull dir, no estan parlant de 500 euros cada patera, estan parlant d'uns imports que són bastant més elevats. I això és una lluita que tenim amb els governs centrals i que pareix mentida que des dels partits d'aquí d'Esquerra no ens donin recolzament amb aquesta proposta, perquè és una problemàtica, és problema de la immigració irregular de les persones que ens arriben. Clar que és un problema, però amb això de, estan treballant en Creu Roja, estan treballant en el govern central per millorar totes aquestes coses, però allà on trobem més entrebancs és amb la situació de la generació de residus que tenim en les pateres que ens arriben i que a les nostres costes i que hem de retirar, que això té un cost per als ciutadans de Formentera.
Aquesta és una de les mocions que va aprovar en solitari la Unió en el ple d'ahir. No sé si vol aportar algun altre dels temes que van tocar o vol comentar alguna de les propostes.
Bueno, ara hem aprovat el pla estratègic de la pròrroga del pla estratègic de subvencions.
Ah, sí.
També en continuïtat, en la passada legislatura, en la feina de la passada legislatura, aprovar una pròrroga del que tenim, el que hi havia era de 2022, primer semestre de 2023, i el prorrogant per segon semestre de 2023 per acabar l'any.
És
la mateixa política de subvencions que hi havia la passada legislatura, i ja de cara a 2024-2025 aprovarem el nostre pla estratègic de subvencions en consonància del pressupost de 2024.
Això...
També es van aprovar les propostes d'anomenaments de representants dels consells a les altres administracions, sobretot a òrgans del govern balear. En total eren 176 òrgans, que la majoria dels funcionaris que hi havia de representants pues, continuen. Doncs això vol dir també una política de continuïtat amb algunes coses. I sí que canviàvem els representants polítics perquè hi haurà els consells de l'actual equip de govern que no podia ser d'una altra forma. També vam agrair la feina que vam fer els anteriors consells de l'equip de govern anterior en aquests organismes. I després també vam tenir el debat de les propostes que va presentar Gent per Formentera, que va ser l'únic partit que va presentar proposicions, que van ser dues ordinàries i una urgent, i llavors les preguntes que va especialment va presentar 7 i Gent per Formentera 9, van ser la seva feina d'oposició com no podia ser d'una altra manera, el que sí que vam trobar a faltar per part de que en el ple ordinari ja apareixia el to del Partit Socialista totalment fora de lloc, ja estaven en guerra civil el primer dia, i això no es pot admetre, crec jo. Estem aquí en el primer ple ordinari, l'Esquerra ha governat 18 anys aquest Consell Insular i abans l'Ajuntament, i en el primer ple ordinari que ja vaiguen a la destrucció, crec que no és mica constructiu. Gent per Formentera i Sergio Portova, una Alejandra, va tenir una postura totalment moderada i totalment constructiva. Vàrem estar d'acord amb algunes coses i d'acord amb altres, com és normal en una democràcia, però amb un to totalment constructiu, i això és el que esperam de les relacions entre l'equip de govern i l'oposició durant aquesta legislatura, que em vaig comprometre a que treballaríem en coses per arribar a acords per millorar la situació dels formentaris, que és el que volem tots al final.
Escolta'm, deixi'm breument que li pregunti sobre el vot negatiu a la proposta de Gent per Formentera per reflotar el iot de 30 metres que està enfonsat a Punta Pedrera.
Sí, hi ha hagut una cosa que ha dit la portaveu de Gent per Formentera que m'ha sobtat, que és que deia que el Consell tenia que fer reflotar l'embarcació, però a la mateixa vegada deia que el Consell no és responsable de reflotar res. A veure, nosaltres no tenim la competència de reflotar l'embarcació.
El que he entès és que ella, o sigui, el que demanava la proposta era instar a Capitania que demani a l'armador que refloti.
Sí, però ells diuen que nosaltres hem de reflotar l'embarcació, el que deien, i llavors diuen que no tenim la competència per reflotar res. Això és el que vàrem i el que va contestar el president, és que es havien demanat els informes tècnics adients per prendre o per demanar, abans de demanar res, prendre una decisió, perquè el que no podem fer és causar un mal més major a la situació de, que hi ha actualment. Si s'intenta reflotar l'embarcació i es parteixen dos, es parteixen tres i causa una destrucció pitjor de la que tenim en aquests moments, doncs crec que anem de Guatemala a Guatemala. Hem d'actuar amb tots els informes que tinguem. La situació aquesta, a més, tampoc vaig entendre la postura del Partit Socialista, que s'encarregués de reflotament o no reflotament són els del Ministeri que governen el Partit Socialista. O sigui, que ens tinguin encara unes coses que ells poden fer, és que no vàrem entendre la postura en aquest sentit del Partit Socialista.
I d'altra banda, l'altra proposta, una relativa a la protecció de l'estany d'Espeix, pel que vaig entendre per la argumentació de GPRF, anava en la línia de que demanava que el Consell Insular doncs, expulsés a les embarcacions que estan fondejant amb àncora en aquesta llacuna natural del Parc Natural.
Bueno, en aquests moments el Consell Insular està estudiant el reglament per una futura revisió.
Sí.
En aquests moments el reglament està en el Consell Consultiu, que també està revisant la seva legalitat, i en aquests moments es poder sancionar el té el govern balear, el Consell de Formentera no el té. I en aquesta, amb això estem treballant. No. Tots volem una millora de l'estany d'Espeix, tots volem una regeneració de l'ecosistema de l'estany d'Espeix. El que passa que uns tenen una postura que segurament els hi va costar el govern a les passades eleccions, i nosaltres el que volem és reconstruir el consens en els usuaris que hi havia de l'estany d'Espeix, els usuaris de sempre, la gent de Formentera, la gent que té una barca allí d'ús recreatiu, i que amb aquesta gent sé que volem arribar a un acord per millorar en general l'accés a la mà que tenen els formenters, que crec que la gent de Formentera es mereix que facin tots els esforços necessaris per millorar les rampes, per millorar la gestió de l'estany d'Espeix, per millorar l'accés a través d'esport de la Sabina. Vull dir, són moltes coses que hem de fer en el litoral de Castilla, i amb això estan treballant.
I ja per acabar, van rebutjar l'urgència de la moció d'urgència que havia presentat GPRF per abordar el tema que avui entra en vigor, que és un nou enfocament d'aquestes bonificacions pels títols multiviatge i els abonaments. Ara només es bonificarà als residents i diria que als treballadors que ho puguin acreditar, oi?
Sí, treballadors recurrents, gent usuaris recurrents de per exemple, un treballador de l'hospital que ve d'Eivissa i no està empadronat aquí a Formentera, doncs aquest tipus de gent sí que tindrà accés en els descomptes. Llavors, a més de residents que també ho mantenim i de tots els menors de 18 anys. Jo crec que és una postura que hem pres en base en els informes jurídics i tècnics de serveis del CASA, els mateixos que hi havia la passada legislatura, i que varen assegurar-nos que en l'actual bonificació tenia en perill de no rebre la subvenció del Ministeri.
Sí.
Nosaltres, paral·lelament, estem treballant amb el govern balear i amb el Ministeri i farem tot el que ens diguin des del Ministeri. Per això no, el que no ens arriesgarem és sous del Consell que s'acabin perdent per una situació que ens ve imposada. A cap illa, els turistes, parlant així en general, tenien l'autobús gratis. Aquí sí, perquè aquí derivam d'una situació d'una contrata de transport públic que està caducada des de l'any 2013, des de fa 10 anys, que això fa que els títols que emeteixen els autobusos, la gent que arriba, doncs no estigui actualitzat, no estigui modernitzat, i això vol dir que tenim una situació que aquí que s'entrava l'autobús, doncs anava contagiant i no es tenia cap control de la gent que entrava. Això que podia acabar fent que perdessin la subvenció. Això es va prendre aquesta mesura de forma urgent.
Va haver-hi una certa crítica durant el ple, i de fet avui també s'ha repetit, al respecte de que no volguessin ni tan sols valorar en el ple aquesta moció i per tant descartassin l'urgència.
Bueno, és una possibilitat que dona el reglament d'organització que l'Esquerra va utilitzar moltíssimes vegades durant els 16 anys que va governar. En aquest cas, nosaltres vam dir que era una situació puntual, que si es produïa en altres situacions, estudiaríem cada cas per que tocàs, i altres vegades sí que els hi acceptarem l'urgència en el moment que mos ho presentin. Aquesta la vàrem presentar a darrer moment i es va decidir que votaríem en contra de l'urgència.
José Manuel Alcaraz és conseller de Promoció Econòmica, vicepresident insular. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.